Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. And I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem hacia la 92.2 de la freqüència modulada, primera setmana sencera d'aquest mes de març, que torna a arribar amb bones temperatures. Ara ho comentem, ja amb el vent com a protagonista. Salutacions de Sheila Gilmol, els convidats que ens acompanyaran avui. De seguida repassem i presentem. Per exemple, ja tenim avui per ací el primer dels convidats. Ens acompanyarà el senador per Castelló del Partit Socialista, Artemi Rayo. Amb ell estarem avui a la 92.2, però també tindrem altres assumptes, ja que durant tota aquesta setmana intentarem parar especial atenció a la programació de molts municipis amb motiu del 8 de març, el Dia de la Dona, però també parlarem amb dones rellevants en diferents àmbits, dones empresàries, emprenedores, així que també avui encetem i durant tota la setmana ficarem el focus en la figura de la dona. Així doncs, avui ens aproparem a les programacions culturals, d'actes, iniciatives, teatres, exposicions, xerrades de Vila-real i Betxí. I també rebrem a Eugènia Climent, d'una empresària de la localitat amb la qual també parlarem al respecte d'aquesta jornada de la dona. Però també en aquesta jornada, en aquest programa d'avui, tindrem ocasió de conèixer més detalls respecte la 12a volta al terme que tindrà lloc justament el Dia de la Dona, el 8 de març, hacia la localitat impulsada per Caixa Rural, una proposta de 16 quilòmetres per tal de recórrer part del terme o algunes partides de la localitat d'Horta i Secà. Així que seran Joan Batalla i Xavi Llop del Centre Excursionista els que ens donen més detalls al respecte d'aquesta iniciativa, a la que ja s'han inscrit unes 230 persones. Aquests els convidats, però anem a mirar què ens depara la meteorologia avui. Doncs temperatures molt suaus, 21 de màxima, 11 de mínima. No s'esperen precipitacions, si hi ha hagut una remassadeta xicoteta, no?, aquest matí, doncs igual el vent que fa ha portat algun núvol, no?, ha sigut molt puntual cap a les 9 del matí, 9 i 5. No s'esperen més precipitacions durant la resta de la setmana, pot ser de cara al cap de setmana, però ho anirem comentant. I avui, com dèiem, més enllà de les temperatures que són les habituals dels últims dies, més enllà també del sol que lluís amb força, el protagonista avui és el vent. A l'estar Vila-real dins del litoral sud de Castelló, per a l'Agència Estatal de Meteorologia, alerta taronja, risc important per a aquest fenomen, i tot i que no ens afecta tant, també el litoral sud de Castelló està afectat per alerta groga, per fenòmens costaners debuts també a la força del vent, i també des de Vila-real s'havia fet una recomanació per tal de que la gent no s'aproparà a zones com jardins i parcs per la possibilitat de que poguera caure algun arbre i causar algun dany material o personal. Doncs bé, aquest és l'apunt meteorològic i ràpidament ara mirem de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem, tendència a hores d'ara, la primera, coronavirus, el Covid-19. Aquesta és una de les informacions destacades, ja que sembla són 3.000 les persones que han mort arreu del món degut a aquest virus, imatges de la seva expansió, també molts memes, no?, d'aquestos que estan apareixent últimament respecte la malaltia o el virus, així que aquest és un dels temes destacats. Però també, per exemple, es parla de Jon Bon Jovi, perquè avui complís 58 anys, així que molta la gent que el felicita, i també, pues, com és habitual en molta gent, molts usuaris de Twitter estan ficant fotos de gent que diuen se li sembla homes i dones que podrien semblar-se, no? Així que aquesta és una també de les tendències a hores d'ara, l'aniversari de Jon Bon Jovi. I més assumptes també que es veu en aquest rànquing a hores d'ara, doncs Operación Triunfo, la gala en directe d'ahir, que continua deixant tendències destacades, com Gerard, així que aquesta és una, unes declaracions, no?, respecte el que va passar amb aquest concursant. També dèiem, el vent és protagonista i també ho és en el rànquing de tendències. Per exemple, a les 10 del matí, des del Consorci de Bombers de Castelló, informaven que s'havien realitzat 17 serveis relacionats amb el vent, com per exemple assegurar una teula, un teulat de xapa metàl·lica que s'havia arrencat pel vent a Vila-real, i evitar així que caiguera en la via pública. Aquest és un dels fenòmens, però molts els que s'han produït avui, els despreniments d'arbres, doncs també elements que han eixit volant, i inclús en algunes pàgines o alguns perfils com tiempo.com s'apunta a que a la Rioja han arribat en alguns punts a 176 km per hora aquestes ràfegues de vent, així que avui molta cura. I mirem algun que altre titular que tinguem en aquesta jornada d'avui. També es parla de Salvador Puig Antic, perquè alguns usuaris de Twitter recorden que un 2 de març de 1974 aquest jove va ser executat al Garroteville, a la presó Modelo de Barcelona, als 24 anys. Així que després de que diu que si no havia fet res, si havia fet... Bé, però el tema és que també avui va ser o es complissin 46 anys des de que fora executat Salvador Puig. Doncs bé, aquests els principals assumptes que topetem a hores d'ara a les xarxes socials. Hem ensenyat també, per exemple, hipoteques. La banca es juga 3.000 milions pel cobrament abusiu de les hipoteques. La justícia europea decidirà demà si abarata els crèdits i RPH, que sumen 16.220 milions d'euros. Doncs bé, aquesta una altra de les tendències que topetem avui. Una xicoteta pausa perquè de seguida comencem a rebre convidats a la 92.2. When you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better. Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Vila-real, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vila-real, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vila-real, Avenida Francia Vila-real.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena, que no descanse bé per les nits.
Perquè vols. A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans, a l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Molt bon dia, 12 i 10 minutets. Susana Pérez, la qui els parla, acompanyada per Artemi Rallo, senador pel Partit Socialista. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Artemi, mire, vostè esta setmana ha tingut una intervenció en el Senat, a més la gent que vulga veure-la, que vulga sentir-la en primera persona, pot anar a ser al seu Twitter, Artemi Rallo, si el trobarà i veurà la intervenció que vostè ha tingut, perquè tenia una iniciativa del grup socialista on volien suprimir el que se diu voto rogado.
Uh-huh. Així és.
Uh-huh. El voto rogado exactament què és?
Bueno, passa el següent. En Espanya hi ha, en este moment, 2.150.000 espanyols que no viuen en Espanya, sinó en l'estranger, emigrants, lo que se coneix com a electors residents en l'estranger. Una xifra, pues, certament enorme. Una xifra que, a més, s'ha multiplicat per dos en els últims 10 anys. La crisi, a partir de l'any 2008-2009, pues, ha expulsat d'Espanya a pràcticament quasi un milió de persones.
És a dir, aquests 2.100.000, claro, podem dir que per la crisi serien la meitat, sí. I els altres és perquè d'alguna manera...
Sí, els altres són els que, bé, els emigrants de tota la vida, descendents d'espanyols que viuen en l'estranger, etc. Bueno, hasta l'any 2011, per a votar, totes aquestes persones no, el que es feia era enviar-li la documentació als seus llocs de domicili, allí on visqueren, Argentina, França, Estats Units, etc., i ells enviaven el seu vot en els plaços reglamentaris establits. I l'efecte d'això era que aproximadament votava el 30% del milió i pico de persones inscrites en el cens d'electors residents en l'estranger.
Només
si tenim en compte que són persones que viuen a l'estranger, que tenen una certa desvinculació d'Espanya, que òbviament sempre tot és més dificultós. No hi ha la mateixa potència anímica a l'hora d'afrontar unes eleccions, de compromís i tal, però bueno, un 30% era la xifra. Ens pot parecer molt o poc. Lo terrible d'això és que en l'any 2011 es fa una reforma de la llei que va ser apoyada per tots els partits polítics, perquè tenien tradicionalment tot aquest vot tenia un aura d'un estigma, un cert estigma de fraude electoral. En alguns llocs se denunciava en ocasions que votaven persones que havien ja faltat o que s'omplien saques de vots per part de persones en aquests llocs o partits polítics. Bueno, que hi havia una certa manipulació del vot. I per evitar això es va aprovar una reforma en la que s'obliga en l'actualitat, des d'entonces, des de l'any 11, a tots els electors residents en l'estranger a demanar prèviament el vot. Cada un d'ells té que formular una sol·licitud per a que se li envien les papeletes i per a que finalment puguen votar en les eleccions. Què passa? Que això ha obligat a establir un procediment duplicant molt els tràmits administratius en uns plaços molt breus, que al final ha produït una debacle del vot electoral, és a dir, un descens brutal d'eixe vot. Bé perquè no arriben les paperetes, bé perquè a l'elector no li arriba la documentació electoral, bé perquè t'obliguen a anar a consultar, i tots o quasi tots estan per derogar eixa sol·licitud del vot, eixe ruego del vot, no? El vot rogat és, en definitiva, el vot sol·licitat prèviament per part de qui viu en l'estranger. El que passa que en aquests 4 anys pues, no s'ha sigut capaç encara de culminar eixa reforma, especialment perquè el Partit Popular, pues, que veu que eixe vot no li és molt afí, pues, ha estat dificultant. O, si no vas estar en el teu domicili, te'n vas a Correus, ho demanes, t'envien les paperetes al teu domicili, tot és ràpid, tot és eficient, tot és segur, però, claro, quan el vot és en l'estranger, això té moltes més dificultats. Els serveis postals de l'estranger pues, tenen les seues dificultats, incidències, bueno, tu n'hi ha que enviar-li a les papeletes electorals, al votant, en un certificat del cens electoral. Hi ha uns plaços, la gent viu en llocs, pues, alguns més accessibles, altres menys. Hi ha un procediment que hi ha que complir per a que tinga les seues garanties, per supost, per a que vote qui està inscrit en el cens.
I com vostè diu antes, així que hi ha hagut unanimitat, excepte de Vox, uh-huh. I clarament que ens sorprèn ara en aquest moment és el canvi d'actitud del Partit Popular. Uh-huh. El que ara ha admitit que...
Bueno, ells, diguem que ells són conscients i accepten que hi ha que modificar el sistema actual perquè veuen que és inacceptable esta situació. Que passa que la boca xicoteta, és a dir, sense espentejar massa i arrastrant les cames, uh-huh. per entendre-mos.
I el fet de que Vox se negue, vostè per què pensa que s'han negat?
No, bueno, Vox vota en contra sistemàticament de tot. Ahí no hi ha més criteri. En este cas no van donar ningun argument que uno puga reproduir i que siga intel·ligible per a la gent. Van votar en contra d'això, igual que votaran en contra d'una declaració d'igualtat homes dones, de qualsevol cosa. Ells voten en contra de tot el que no reprodueix aquest ideari seu. Pues
que repeteixen
no? I que ja tots coneixem prou bé.
Mire, quan vostè va fer el... És a dir, quan van presentar vostès en el Senat el voto que se derrogara, que és dir, que aquest voto no existirà, almenys d'esta manera, hi havia comentaris de gent que preguntava que en vez de derrogar aquest vot, per què no es preocupaven per les persones que se n'havien anat en el moment de la crisi i que tornaren?
Bueno, jo en la meva intervenció ho vaig dir alt i clar. És a dir, este país té una obligació irrenunciable que cal dir que és una urgència també, que és la de recuperar a aixes 900.000 persones que se'n van anar d'Espanya a partir de l'any 2008. Té una obligació per ells i per tots. És a dir, per ells, perquè no, pràcticament d'eixer quasi milió de persones ningú se n'ha anat per gust, o alguns ho hauran fet per algun tipus de motivació personal, però normalment ha sigut perquè el país no li oferia les possibilitats que ells mereixien i necessitaven per a desenvolupar-se professionalment. I, a més, és que se n'han anat, en gran mesura, de lo millor que tenim. És a dir, gent molt formada, gent que està que ha sigut ben utilitzada, ben aprofitada per altres països, precisament per al seu progrés. Alemanya se'l rifa, i se n'han anat enginyers, arquitectes, gent en una formació extraordinària.
L'altre està en pressupostos espanyols, la formació d'aquestes persones.
Evidentment, i això és la part trist. I això nosaltres no podem renunciar i tenim que possibilitar, per una banda, en el desenvolupament econòmic que permetisca pues, que s'incorporen ells a llocs de treball dignes i després en determinats àmbits, la universitat, l'àmbit de la investigació, etc., pues, en plans específics que permeten que tot aquest coneixement, que tot aquesta brillantesa pues, torne i que es posa al servei del progrés d'Espanya.
I això podria ser, d'alguna manera, un poc el que no volia el Partit Popular o no propiciava el Partit Popular de rogar i se vot rogado per a que estos espanyols que estan fora canviaren el color polític que ells creuen que es podran donar accés a poder tornar?
Bueno, ells creuen i a més tenen motius per a estar preocupats perquè és evident que d'aquest milió de persones que se n'han anat d'Espanya que treballen fora, per una banda, pues, se n'han anat perquè el Partit Popular va aplicar unes polítiques de retallades brutals que van fer que les possibilitats que molts d'ells pogueren tindre de desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de la sanitat, l'educació, la ciència, la investigació, les universitats o en beques, pues, se limitara extraordinàriament. Segurament molta d'aquesta gent pues, no oblida això, no ho oblida. I després també perquè molta d'aquesta gent des de l'estranger ha vist com el país en els governs del Partit Popular durant 7 anys s'ha anat degradant des del punt de vista ètic i moral. Han sigut anys terribles en els que la corrupció de forma és persones, sinó també de recuperar eixa sensació, eixe sentiment de ciutadania. Molts d'ells a sols ha convertit o els fa sentir com a ciutadans espanyols de segona, i això no és just.
El Partit Socialista traurà rèdit del fet de que se derrogue el vot?
Bueno, nosaltres, les nostres accions ponen en l'estranger.
i per lo tant el que acabem de parlar serà molt favorable a la dreta, no?
El, home, indirectament, òbviament, en la mesura en què no se possibilita votar, però que a més no només és la denominació per a qualsevol espanyol, sinó és veritat en molts de casos, en bona part d'Amèrica i de Sud-amèrica especialment, són moltes les persones de Galícia que s'han instal·lat i viuen allí, i els seus descendents.
El País Basc, diuen, segons Sigma 2 ha fet una enquesta, i diuen que el Partit Socialista puja lleugerament, paraules textuals.
Les coalicions, sempre es diu en política que 2+2 no acaben sumant mai 4. Eixa és una afirmació pues, que es contrasta prou sovint en la realitat. En este cas, jo crec que no només no sumaran 4, sinó que, a més, pot desorientar molt més el vot. Per una banda, hi ha una deriva evident del Partit Popular a nivell nacional que se manifesta pues, específicament ara en aquest episodi en el País Basc cap a la radicalitat de dretes, és a dir, han abandonat el centre polític i la política de centre. Això jo crec que és una llàstima, una pena, crec que és un gran error, però ells estan ahí, estan abandonant tot aquest espai. Se suma el fet de que Ciudadanos pues també ha abandonat el mateix, Ciudadanos, de forma encara més errada, de despatx, de fer els números en el despatx. Oye, mira, 2+2, 4+6, però quan tu tens que ir al carrer a traduir aquesta lectura de despatx en vots comptant i sonant, i sonants, la clau és que lluites que explicar i convencer als votants, als ciutadans, i als ciutadans no els convences si no és dient-los per a què vos heu posat
cosa
d'acord,
teníem...
per a què heu pactat,
cosa...
quines són les polítiques, quin és el projecte, i d'això ells no expliquen res, d'ahí que Ciudadanos pues, ara està, pues, com sol dir-se en castellà, com pollo sin cabeza, no?
Però, de fet, Feijóo ho tenia molt clar. Ell tenia molt clar que...
No, bueno, millor dit, a nivell nacional hi ha un projecte clar de radicalització cap a la dreta del Partit Popular i són ben poquets els que queden, que no hagin segut o bé depurats, el d'estil Alonso, o que estiguen resistint eixa oleada de radicalització de la dreta com pot pareixer Feijóo.
I quan arribem a Catalunya, què passarà?
Bueno, això és amb la dreta, pues segur, jo
sí.
Li ha una paraula que és clau, que és la coherència. És a dir, quan si l'elector no s'identifica i no escolta i llitx en els teus llavis la veritat, sinó que es comença a veure i a sentir missatges erràtics, conductes erràtiques, que avui dic després dic els analistes és
Podem.
Una alternativa,
Podem de Catalunya.
Sí, una alternativa Esquerra Republicana, PSC, Podem. Bueno,
JxCat és que...
JxCat està en una altra cosa, està en manifestacions en Perpinyà, està tornant al discurs de la radicalitat absoluta,
però
de la unitat,
també bons
unilateralitat, segur, perquè esta dècada última ha sigut terrible, és a dir, hi ha hagut una radicalització en els discursos i en les actituds, una incomprensió, un exercici de desconeixement de les opinions dels altres, de falta d'empatia, de... que és el que alimenta el que hi haguen segurament molts decents de mils de persones que bueno, que ja s'ha dit moltes vegades que van desconnectar d'Espanya, que estan en una altra cosa i que estan en la radicalitat independentista, en l'unilateralisme. Afortunadament sembla que Esquerra Republicana està revisant això, i això me pareix que és algo bo, és a dir, aquí quan ara la dreta se tira al monte senyalant i fent un discurs estigmatitzador completament de Esquerra Republicana i d'altres partits que en un moment determinat pues, poden apoyar en la seva extensió una investidura de Pedro Sánchez o un projecte de pressupostos en el futur, el que cal dir és que benvingut siga així, benvingut a aquests partits, tornen a la política. Tornen a la política constructiva,
tornen
al diàleg, tornen a construir consensos, que bueno, tornen a sentar-se. És a dir, és que no hi ha altre camí.
Esquerra Republicana de Catalunya el que ens deia este cap de setmana era que si esta taula no avança, pues que com que...
Bueno, pues sí, claro, però de moment hem lograt que vinguen, que se senten en una taula i hem lograt pues, que apoyen una investidura, un increment del techo de gasto que permeti més inversions en sanitat, en educació, en totes les comunitats autònomes, que facin política. És a dir, fins ara estaven tirats al monte. Estàvem en judicis, estàvem en unes altres coses. El que cal és fer algo, actuar, i es comença per el diàleg i se continua adoptant les decisions que beneficien als ciutadans.
Esta setmana és la setmana de la dona, la setmana que cal rendir homenatge a la dona. I vostè pensa que falten dones que representen els partits, és a dir, caps de llista dones?
Bueno, hi ha un dèficit cert a nivell de lideratge màxim dels partits polítics, a la vista està. Vull dir, bueno, ara està
el fet de quines arrimades
pareix que pot arribar, però després han hagut altres conatos.
Farà una estoneta que ens arriba la notícia que ha eixit un 78% per davant d'IGEA.
Sí.
El fet de que siga dona també haurà propiciat el repunte de Ciudadanos.
Pues no ho sé. No me don, la veritat és que sincerament no me dona la impressió de que des de Ciudadanos eixa siga una prioritat absoluta i que per tant eixa hagi sigut un element que des de Ciudadanos hagi sigut important a l'hora de triar arrimades. Més bé no, eixa no és la meua impressió. L'han triat pues, perquè és una persona òbviament vàlida, capaç i que té bueno, un recolzament general des del partit de Ciudadanos, però l'aposta de Ciudadanos no l'he vist mai.
Vostè es veu integrar des del Partit Popular a Ciudadanos?
A Ciudadanos?
Integrar des del Partit Popular, absorbit?
Jo es veig més pront que tard dissolts i no sé on acabarà cada un dels seus integrants, siga en sa casa, en Vox, en el PP o on se'n vagin, no ho sé, però crec que estan sent molt erràtics, s'han abraçat al Partit Popular i això els està portant a la perdició.
De per no, a ells, no?
A títol personal, tal vegada, però com a partit no ho crec.
Hi ha gent que diu que Pablo Casado, president, i Inés Arrimada, vicepresidenta?
Jo crec que això tardarà molt en passar si té que passar alguna vegada, sincerament.
Què faríem en Cayetana?
El que Casado pugui arribar a ser president del govern, me pareix que és siquiera com a hipòtesis tardarà en veure's o imaginar-se. I, bueno... per a que des del punt de vista electoral hi siguin la dreta hegemònica i per tant tinguin unes opcions en termes electorals importants d'arribar ells a soletes al govern. Però en Ciudadanos jo crec que porten camí en quant a diputats, però amb una força significativa, perquè aquesta radicalització de la dreta, de totes les seues manifestacions, amb discursos radicals espanyolistes, exclusius i excluents, amb aquesta reivindicació nacionalista contra qualsevol forma de migració, vull dir, tot això el que acabarà fent és alimentar. Els passos que estem donant van en aquesta direcció, ni els fets ho evidencien. Des de l'any 2015 en este país han hagut 4 eleccions i en totes elles pues, han hagut oscil·lacions del vot i oscil·lacions en els escons. Nosaltres, amb molta lleialtat i institució i amb el respecte a aquesta fórmula de provisió de la jefatura de l'Estat és inequívoca. Ningun partit ha sigut, crec, sincerament, més útil a lo que representa la monarquia com a jefatura de l'Estat que el Partit Socialista en el seu compromís en estos anys. Vull dir-li que Podemos... més enllà dels documents interns de caràcter programàtic que en un congrés se puguen adoptar o aprovar, ha vingut demostrant en les poques setmanes que està en el govern que està dispost a comprometre's amb un model de jefatura de l'Estat en el que la corona està ahí sense ningun matís. I crec que això serà així. No posaran res en risc i que evidenciaran una lleialtat institucional fora de dubte.
Artemi Rayo, senador pel Partit Socialista, moltes gràcies per haver vingut i fins el pròxim dia que vostè vulgui.
Pues gràcies a vosaltres i quan em crideu, aquí estaré.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Onda.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i a més vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Asuntes a la 92.2 de la frecuencia modulada que esta semana, diumenges, conmemora el Día de la Dona y anem a conèixer que preparen diferents municipis del nostre entorn, però volíem començar per així, per Villarreal. Per tal de conèixer què ha preparat en aquest cas la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Villarreal, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la seua responsable, la regidora Rosario Royo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ja estem en aquest mes de març, mes en el qual especialment es parla de la dona a motiu d'aquesta jornada, no?, que commemora la seva figura. I així a Villarreal crec que ja van començar a treballar fa unes setmanes en consens de les diferents entitats que també potencien la figura de la dona.
Sí, la veritat és que intentem sempre estar en contacte en les associacions i per tal de fer sempre accions en conjunt, perquè quan vols que funcione una cosa té que ser perquè ha hagut consens i en aquest cas anem un poc totes les associacions que treballen en favor de la igualtat anem un poquet juntes i bueno, pues, sempre pensem que així arribem molt més. Jo vull recordar que el 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora, que recordem que els drets que ara gaudim no és algo que ha escassegut de... pues que no ha costat gens d'esforç, pues no, ha costat molt d'esforç i pensem que pues, hasta... que ara esperar que ja gaudim de tindre uns convenis laborals i un accés a l'educació i al treball, on cada persona, pues, segons les seues capacitats, pot arribar, pues, hasta en el 1980 no era tant fàcil. Ara, com passa el temps, sí que ja pareix que estic a tot fet i bueno, ha sigut la lluita de moltes dones que s'han deixat la pell, que les ha costat a vegades la presó i la mort. I per això és convenient recordar que els drets s'aconsegueixen molt fàcilment, però a lo millor en un canvi de llei i tot torna a estar una altra vegada com abans.
Uh-huh. Així que és important recordar, no, també els motius que porten a aquesta reivindicació, perquè tot i que a Vila-real finalment va haver consens, no, amb aquesta declaració institucional, que tenint en compte que, per exemple, a Castelló amb la votació de Vox no va ser possible, no, molta gent que continua dient que no fa falta, no, aquest tipus de jornades que reivindiquen els drets de la dona.
Efectivament, per això volia dir, perquè n'hi ha un partit, com és el de Vox, que, pues, que pensa que un poc, bueno, lo de la igualtat, lo de l'accés al treball, això pareix que ho tenen, sí que ho tenen un poquet clar, i l'accés a l'educació, però jo crec que encara tenen moltes idees que no la tenen tan assolides, no? I tenen molta confusió. De fet, no recordaven el fet este de que el 8 de març el que commemorem i se va començar a treballar era perquè les dones que van morir en un magatzem d'una empresa textil, per fruit de que havien una vaga, però que el treball ja és que en 1800 les dones estaven treballant i en unes, bueno, una precarietat impressionant. Hem vist, per exemple, les sufragistes en Londres com van lluitar moltíssim per tal d'aconseguir uns treballs i, bueno, el fet de que ni siquiera les dones tenien dret als seus fills, no? que l'home era el que podia disposar dels seus fills. Pues és això que ara mos pareix una cosa molt... Bueno, que això ha passat. Bueno, pues ha passat, però en les cultures del nostre voltant, en la Xina, en la Índia, les dones encara, tindre una filla, pues no és motiu d'alegria. I en això, pues, nosaltres tenim que intentar ficar-lo sempre, tindre-ho present. Tindre-ho present que encara que ara gaudim d'uns drets, pues és, això ens ho poden llevar en un moment determinat. I per això nosaltres continuem treballant en les escoles per a recordar, per a que visibilitzar el paper de la dona. I bueno, en el cas d'enguany, pues, és molt xulo que des de les escoles és que hem proposat uns lemes, i que és el que veurem després ficat en els pas de vianants. I bueno, pues això ens recorda que queda molt per fer, que hem avançat, però que queda molt per fer.
Uh-huh. Així que aquesta és una de les iniciatives. I quan es pintaran aquestes frases? Perquè no sé si ja ha començat o encara està en procés d'elegir quina és cadascuna d'aquestes frases.
No, estan ja totes elegides, de manera que en esta setmana... Així que la gent que veig pintant en el pas de vianants, que veig pintant unes frases, que sàpiga que això és el que s'han elegit. Cada escola va elegir 6 frases i de les 6 frases se va elegir una. Uh-huh. I 6 són les que apareixeran proper del seu, en el pas de vianants més proper del centre, és on es veuran reflexides aquestes pas que ens recordarà que cal continuar per la igualtat. I entonces he intentat que ara siga per la igualtat. No és contra la violència. La violència hi ha en que també tenim que lluitar tots els dies contra la violència de gènere, però en aquest cas el que hem volgut és el de que tenim que considerar que totes les persones som iguals i encara que tinguem característiques diferents, però que som iguals. I això és el repte del pas de vianants, que és el que es veurà per tota la ciutat. En cada centre tindran una frase i és la que ens recordarà que cal continuar treballant per la igualtat.
I també en aquest cas més activitats relacionades en el món de la docència, perquè crec que hi haurà un homenatge a totes les mestres, però també personificant en un cas.
Sí, perquè el que hem volgut ha sigut que fer una exposició en la que estaran en totes les frases que han treballat en els centres i que pues, tindran un pòster i aquests pòsters estaran exposats així en la Casa Mundina des del 6 al 18 de març. I entonces el que hem volgut ha sigut homenatgear 2 anys en una claritat mental estupenda i crec que val la pena, perquè el seu missatge continua estant viu, estant vigent i la passió que ella ha tingut per la docència pues, es mostra clarament cada dia. I entonces pues, el divendres pel matí a les 11 tindrem un acte en la Casa Mundina en la que pues, això inaugurarem aquesta exposició, que quedarà oberta al públic durant fins al dia 18, i a banda d'això pues, farem aquest xicotet homenatge a la figura de les mestres en la persona de Doña Purificación Andreu. Per la vesprada tenim també un acte important, i és la presentació d'un llibre, El feminismo en 35 hashtags, que són, una de les seues autores és Sonia Reverter, que és professora titular de Monté. Per tant, tenim un dia com a molt reivindicatiu.
Sí.
Per part del grup de dones Vila-real, tenien previst fer a les 12 en la plaça Major una concentració i lectura del manifest, però clar, ens hem adonat que el dia plegarà. Jo crec que bueno, en la vida... Pues...
Tot suma, no?
tot suma. Sí, sí. Entonces, bueno, veurem què és el que decideixen i nosaltres com a ajuntament sempre estem al costat de lo que la societat civil ens diga. També el dia 11 de març tindrem en el Saló d'Actes de la UNED la continuació de l'escola, de la segona escola d'igualtat municipal, que tindrem una xerrada que es diu Evolución de las leyes y los derechos de las mujeres, a càrrec de Alejandra Arnau, que és la gent d'igualtat que tenim en este moment en la regidoria. Pues un poc m'ho recordarà pues això, no? Que com han anat evolucionant les lleis i que com cal baixar la guàrdia per tal de no perdre cap dret. També el 31 de març és el que tancarem les activitats. Del mes de març amb una xerrada per al grup d'ames de casa, que serà a les 5 en el Saló d'Actes de l'edifici de la Caixa Rural, i en el que se parlarà del valor del treball invisible de l'ama de casa, perquè això és una de les, crec que és una de les reivindicacions més importants que cal continuar fent, com el treball de cuidador-cuidadora, però que pràcticament antes sempre és quan se referís a l'ama de casa, el paper sempre se l'ha assignat a la... No, jo sóc la persona que atenc la casa, que sóc el cuidador. Pues que el diga en orgull i que a lo millor a partir d'aquest moment serà un treball que estarà prestigiat. I a partir d'ahí pues el bon tracte, que és el que fa falta en aquesta societat, siga un valor, no? El que canviem el maltracte per el bon tracte. I això només serà a partir de que l'home prenga consciència de la cura i de que atendre a l'altre és un valor i que si totes les persones es cuidem unes altres, pues no existiria ni la meitat de conflictes i, per tant, erradicaríem la violència. Així que aquesta jornada del 8 de març es pot servir també com a reivindicació per al bon tracte. Uh-huh. I per tindre aquesta cura, no?, de l'atenció cap a l'altre i dels drets.
I que, bueno, ben diferències, sí, salarials, així que tampoc es pot negar, no?, aquesta part, i suposant que són altres dels missatges que s'escoltaran amb motiu d'aquesta jornada.
De fet, n'hi ha una tasca que és les limpiadores.
Uh-huh. O les Kelly, no?, també en el cas dels hotels.
Ese uh-huh. pràcticament és un treball de dones.
Sí.
I, per lo tant, vol dir que els treballs, que és un treball uh-huh. que encara no se té consideració, no es pensa que és important, perquè a lo millor si se pensara que és important, igual o estiguera ben remunerat, els homes també s'incorporarien a aquest treball, no? Però per això dic que encara queda molt per fer i queda en l'àrea de serveis, és pràcticament la dona la que està ocupant aquests espais i crec que bueno, pues, quan se valorice i cobre ja un altre, no sé, no, perquè igual neteja un home, té la capacitat i a més inclús uh-huh. el millor més bé que una dona, però com habitualment és un treball que s'ha relegat a la dona, pues està ocupat per les dones i bueno, és el que tenim, perquè són tots els treballs en esta vida són importants. No n'hi ha ningú que siga maladí, no podem despreciar cap treball, perquè la societat és una societat complexa en la que es necessitem totes i tots, i per lo tant tots els treballs tenen la mateixa dignitat i ens poden fan la vida millor a la resta de la societat. Així que se tenen que valorar tots en la mateixa norma, no? Uh-huh. I jo crec que és un camp que encara ens queda per fer.
Així que veiem, no?, continua sent necessari que hi hagi jornades com aquestes de commemoració, de reivindicació, perquè encara són molt els reptes a assolir.
Sí, jo per això dic que és molt important que continuem reivindicant que el dia 8 de març commemora a totes les dones que van treballar, que van lluitar perquè aconseguim una societat millor. Uh-huh. I que ara, encara que no ho vegem, totes les activistes, totes les que van lluitar pel benestar que avui tenim, pues jo crec que se mereixen un reconeixement i que se visualitze que, bueno, pues sí, que al millor ja són 100 anys, però 100 anys que al millor en un moment donat se poden perdre en seguida. I uh-huh. això és el que tenim que reivindicar. Crec que el més important és això, recordar que aconseguir la societat que tenim ha sigut gràcies a la lluita i al treball i a l'esforç de moltes dones, i que nosaltres tenim que seguir visibilitzant i tenim el deure de reconèixer tot el treball que han fet les nostres avantpassades i continuar per a que no perdem res d'allò que s'ha aconseguit.
Mm-hmm. Doncs esperem, no?, que a poc aquest missatge cale i que s'instal·li en la societat. Regidora, moltíssimes gràcies i esperem que siga molta la participació tant d'homes com de dones en tota la programació que han previst.
Això és el repte més important, no?, que l'home no s'ha deixat i que simplement que reconeixi que és així, que és una realitat que encara que en aquest moment ja l'home s'està incorporant, que l'home el veiem ja en les parelles joves, veiem com s'està incorporant, com estan participant en el cuidado i que en la casa pues, que també està atenent, pues, és que nosaltres simplement el que fem del moviment feminista és recordar que aquest benestar que gràcies a tota la lluita que van fer durant molt de temps moltes dones.
Uh-huh. Doncs ara sí, Rosario Royo, regidora d'Igualtat a Vila-real, moltíssimes gràcies i parlem pronte de més projectes.
del treball que s'està fent des de la regidoria d'Igualtat.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Anem més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Continuem coneixent quina és la programació a diferents punts de la província amb motiu del Dia de la Dona, del 8 de març. En aquest cas anem cap a Betxí i ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la regidora d'Igualtat i Inclusió, Maria José Montolío. Molt bon dia, regidora.
Hola, molt bon dia.
Doncs,
encantada de parlar amb vosaltres.
Un plaer, a més, d'un tema com aquest, sensible i que, malauradament, i tot i els molts comentaris que pot haver, continua sent necessari, no? Com ens diu molta gent, organitzar iniciatives i jornades com aquesta.
Sí, és necessari que la ciutadania dels nostres municipis continuï fent activitats, continuï participant i, sobretot, continuï formant-se, que ha sigut la idea que nosaltres hem volgut plasmar en aquestes activitats. Hem prestat especial atenció a l'escola i a l'institut en les activitats que se fan durant la Setmana de la Dona de Xí, perquè considerem que aquesta gent és la que té que començar i té que saber i té que formar-se per a que aquesta lacra que ens està afectant en la societat de dones, en el tema de violència de gènere i, sobretot, en el coneixement de la igualtat i el feminisme en aquest país, pues, tinguin les ferramentes necessàries per a poder desenvolupar la seva vida en un món igualitari on els homes i les dones siguin iguals, tinguin la seva part, però que tinguem la igualtat entre tots. I aquesta és la idea que des de l'Ajuntament de Betxí, des de la Regidoria d'Igualtat, volem fer arribar a la ciutadania del nostre municipi.
I per això tota una setmana d'actes, una miqueta més, perquè comença avui amb una exposició i fins al dia 10 n'hi haurà iniciatives programades.
Sí, la Fundació Isonomia ens ha cedit una, perquè perteneixem a la xarxa de la Fundació Isonomia, ens ha deixat una exposició que estarà en l'institut, que se diu Ingeniera perquè no, perquè s'està fomentant moltíssim les carreres més tècniques, que les dones comencin a participar en elles, perquè sabeu que el percentatge de dones que formen part d'aquestes carreres més tècniques és més inferior que el dels homes. Entonces, lo que se pretén és que les joves que estan en l'institut i els joves vegin que són carreres que igual poden participar homes i dones i que poden estar igual de formats i poden desenvolupar després la seva tasca de feina, de treball en àrees que fins ara havien sigut més per participar en els homes. Aleshores, començarà avui, estarà durant tot el mes en l'Institut de Betxí, estarà l'exposició. A part, també tindran informació per a que durant tot el mes puguen treballar en les aules aquestes coses. Després, demà, hem organitzat amb l'escola, amb els xiquets de primera, sisè de primària, un monòleg on parlar de temes de la dona, de feminisme, d'igualtat. ¿vale? Perquè sí. Xicotells també coneguen un poc com està tot. Uh-huh. Després del dijous també hem organitzat, perquè sabeu que fa 200 anys del naixement d'una autora és molt important. Uh-huh. Aleshores realitzarem a l'auditori de Betxí la visió d'una pel·lícula, un cinefòrum, uh-huh. on els alumnes de primer a quart de l'ESO podran anar a veure la projecció de la pel·lícula, i després podran, tant a les aules, després podran veure una miqueta i xerrar de lo que han vist. La pel·lícula és de Concepció Arenal, que fa 200 anys del seu naixement, sí. I el dijous ho veurem que ho veuran els alumnes, com he dit, de primera quart de l'ESO, en l'auditori de Betxí. I després hi ha dos temes importants que ja és per a tota la ciutadania de l'Illa de Castelló,
sí.
I és una bala de Betxí que han considerat, quan se va reunir la comissió, va considerar que aquest any tenia que ser la premiada. Uh-huh. I després, el dissabte, hi haurà un recital de poesia en el Palau Castell, uh-huh. I després, el diumenge, a la una, llegirem el manifest en la plaça Major, i després una associació que hi ha al municipi que se diu Betxí Art Compromès, el BAC, farà un mural en una casa en una façana, uh-huh. d'una casa del municipi, i després de llegir el manifest anirem a fer una visita a aquesta façana per a que tots els veïns i les veïnes puguen veure com treballa l'associació de Betxí Art Compromès i el tema de la igualtat, un dia reivindicatiu, en un mural reivindicatiu sobre el tema de la igualtat. Uh-huh. I finalitzarem en les ames de casa, que el dimarts faran una exposició de mantons de Manila en l'Auditori Municipal de Betxí, i després a les 6 de la vesprada faran una actuació musical. Uh-huh. I se faran una miqueta els actes que s'han programat per a la Setmana de la Dona.
Uh-huh. Així que veiem, tot i impulsar-se des de la regidoria, com bé ha comentat abans, s'apropa als centres educatius i també doncs, la societat civil forma part, no? Com no podia ser d'altra forma, d'aquesta programació.
Sí, sí, considerem que tenen que ser les mateixes associacions del poble, la societat civil, com tu molt bé has dit, la que té que participar i la que té que recolzar aquestes activitats. Però des de la regidoria no volem que només siga la setmana de 8 de març. Volem continuar fent activitats al llarg de tot l'any, volem fer cursos de formació per a la ciutadania, perquè el Dia de la Dona té que ser algo transversal, que té que arribar a totes les regidories, que té que arribar a totes les parts de la societat del municipi, a tots els veïns i a totes les veïnes, perquè tenim que continuar formant-nos, coneixent el per què volem aquestes reivindicacions. No és algo que les dones pensem. Volem la igualtat entre tots, entre homes i dones en el nostre municipi. I considerem que, sobretot, la formació i l'organitzar activitats per a que tot el món conega i tot el món sàpia que una part de la meitat de la població volem continuar col·laborant i treballant per a que tota la societat en general millore, i això no és una cosa que tinga que ser només d'una setmana a l'any, sinó que té que anar desenvolupant-se durant tot al llarg de tot l'any.
Uh-huh. Així que amb aquest objectiu, no, doncs una setmana, òbviament, que amb motiu o excusa del 8 de març s'ha de començar, però que continue, perquè malauradament encara són molt els reptes a superar, no, les diferències salarials, treballs que encara estan molt dividits per gènere, així que tot i estar al segle XXI, encara el camí és una miqueta llarg per a recórrer.
Sí, sí, que hi ha molta feina per fer, i de si volem ser un municipi que treballi per la igualtat entre els homes i les dones.
Uh-huh. Doncs bé, esperem que siga molta la gent que participe. Regidora, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i esperem que a poc cali el missatge, que les generacions també que venen darrere doncs tinguin més clara aquesta situació. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per cridar. Gràcies.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964 52 13 85.
Bueno, y continuem así a Radio Villarreal, a 92.2 de la freqüència modulada. I en este cas estem en una empresaria. Com bé volem fer i com anem fent esta setmana és estem donant visibilitat a les dones, i entre elles pues, hem escollit a Eugenia Climent Cortells. Bon dia, Eugenia.
Bon dia, Susana, bon dia.
Bueno, vostè és empresaria.
Sí.
En treballadors també té treballadors a càrrec seu. Uh-huh. I quant de temps porta d'empresaria?
Pues este mes passat, este mes de febrer, uh-huh, ja fa 22 anys que vaig obrir l'empresa.
Per lo tant, vostè sap lo que és ser dona, tindre una empresa i tindre gent al càrrec, no?
Sí, sí, sí. Complicat. En aquella època, fa 22 anys, obrir una empresa d'administració de finques, la gent no sabia realment lo que era. Pensaven, uh-huh, se pensava més que mos dedicàvem al tema d'immobiliària, uh-huh, perquè, clar, administració de finques, i la gent deia, això què és? Va costar un poquet obrir, no? Que la gent mos coneguera i exactament què era el que fèiem. Va ser un poc complicat, però bé, després estic molt contenta.
En el seu cas, l'única empresa que ha tingut esta, que és la de tràmits de comunitats.
Sí, correcte.
Uh-huh. I és una empresa que se dedica a gestionar que les escales, que les comunitats solventen els problemes per una mateixa via, és a dir, vostès agarren tots els problemes que tenen les comunitats,
sí,
diversos problemes com per exemple UI.
Sí, no, justament
la ventada d'aire que està fent.
Sí, este matí, a les 8 del matí ja m'estaven cridant que havien caigut unes teules d'una comunitat al mig del carrer. I clar, tengo que cridar a la policia, tengo que parar en l'arquitecte, a veure com ho enfocàvem, si en empreses de treballs verticals, per veure si podien anar a pegar les que pugueren estar soltes en este vent impossible. I clar, ja s'ha quedat ahí un poc en mans de la policia, si cridaven els bombers o
no. Bueno, en este cas és que dona la casualitat de que ho és un dia per a vostè de moltíssima faena, evidentment, per el temps que fa.
Sí.
En el que té que tractar vostè, com a dona, de faenes que majoritàriament han sigut d'homes, no?
Sí, bueno, nosaltres pràcticament en tots els proveïdors són pràcticament homes, des de el llumero fins al llander, fins a l'obrer, i la veritat és que també tenim que saber de tot una miqueta, pareixem així el libro gordo de PTT.
I vostè en els 22 anys no ha vist que estos sectors han evolucionat i, per exemple, n'hi ha llumeres o llanderes?
No.
Segueix sent una rama principalment d'homes, no?
D'homes, sí, directament. Són sols homes.
Uh-huh. I vostè, els treballadors que té dins de l'empresa són homes, dones, variat?
En l'actualitat som 5 dones i jo 6. Sí que tinc que dir que he tingut homes treballadors, però jo personalment me trobo més a gust en dones.
Vostè pensa, però la seva intuïció és que, o la seva relació amb els treballadors és que la dona a vostè li solventa millor la papeleta?
Jo crec que sí, perquè la dona pareix que ja ho portem de casa, no? Tenim que estar, encara que això està canviant, però tenim que estar molt pendent dels xiques, del pediatre, del menjar, de la llevadora, encara que week per week tot això ha evolucionat molt, però tenim que estar pendent de tantes coses i la meva feina sí, s'ha d'estar pendent de moltes coses. Són xicotetes coses, perquè nosaltres al fin i al cap substituïm el president, però necessitem els ulls del president perquè mos diga quins problemes n'hi ha en una comunitat. Pues des d'un videoporter que no funciona, un moll que no tanca bé la porta, una obra, un grup de pressió que no funciona bé. Entonces, nosaltres som els ulls del que fa les funcions de president, però ho abarquem tot.
I vostè considera que dins de la seva empresa les dones solventen més ràpid i si té problemes o el solventen d'una forma més efectiva?
Més ràpid i més efectiva. Jo crec que les dues coses. Crec que la dona, i dic crec, que no se metatge, crec que...
No, és l'experiència seva, sí, com a empresària. Sí. És a dir, vostè és una dona en aquest moment que té 5 dones al seu càrrec, que en algun moment de la trajectòria dels 22 anys haurà tingut algun home, no?
Poquets, n'he tingut dos i la veritat és que treballo més a gust en dones, per lo que te comente, que pareix que tinguem més capacitat a l'hora d'estar pendent d'aquestes xicotetes coses.
Sí, però per exemple, n'hi ha algo que els empresaris i les empresàries tenen en compte, pareix mentira, però els empresaris també, i és que quan una dona entra a treballar, el primer que li pregunten és si ja té fills, si té ganes, si té idea de tindre fills, perquè aquestes dones que vostè ha contratat tindran fills, con lo qual se posaran de baixa.
Sí, de fet, no? Ara tinc la treballadora que està en mi 14 anys, està de baixa de maternitat des del 18 de gener.
I a vostè això no la frena a l'hora de contratar a una dona?
No. Ni el més mínim. A veure... jo sempre dic el mateix i a veure, les dones tampoc és que tinguem que parir tots els anys, està clar que en tenim un o dos, però si després s'acopla bé a lo que és la vida laboral junt amb la familiar, pues a veure, no hi ha ningun problema, jo crec que és compatible.
I quan ha arribat, vos t'imagines que arriba una dona i li diu, quants fills té? Tres. Claro, vostè sap que no és el mateix un fill en uns problemes que això multiplica per tres. Vostè se ho pensa a l'hora d'agarrar una dona que almenys que tinga, bueno, per regla general, quasi tots en tenen dos, però imagina que en té tres.
No, perquè a veure, també és qüestió de parlar-ho. Jo entenc que, i com ma mare que sóc, entenc que n'hi ha que anar al col·le en reunions, n'hi ha que anar a portar-los al metge si se fiquen malets, si en un moment donat no poden vindre perquè tenen algun problemeta en els xiquets, pues bueno, és tan fàcil com parlar-ho i intentar arribar a un acord.
Perquè generalment el que ens ve a totes les dones al cap és quan una dona té fills, la sensació és que la dona és la que té els fills. Perquè, clar, ixa dona, que normalment té parella, de normal, lo ideal seria que se ho combinare, no? Les reunions, l'anar al metge, dic jo.
Sí, però bueno, això ja depèn dins de cada parella. En l'oficina pues, tinc dones que estan treballant en mi, pues, que a lo millor se tornen. Pues ara vaig jo a parlar en el mestre de la xiqueta i la pròxima va l'home. Jo això en l'oficina ho tinc, també tinc, que sempre va la mateixa dona. Però tinc una miqueta de tot.
Però fijes que quan estem parlant feia una estoneta parlàvem de com si només estigueren al càrrec dels xiquets les dones, les mares. Deu de ser un defecte que portem...
Jo és que crec que com la dona mos agrada controlar-ho tot, mos agrada portar-ho tot molt, molt, pues això, perquè a veure,
els deures de xiquets, la evolució que tenen en quant als companys o si canvien de centre, no?
Sí.
Vostè considera, suposa que per això té dones, perquè considera que tenen, no? Abarquen millor les coses o
sí,
donen...
més resolutives a l'hora d'un problema, perquè nosaltres tots els dies són incidències i això se té que resoldre i en quan més rapidesa millor, perquè clar, no, en una comunitat el que volen és que se solucionen els problemes lo antes possible. I jo crec que la dona tenim ahí esa part de que són més resolutives.
Vostè té fills?
Sí, dos xics.
O sigui, que vostè també s'ha vist en allò de que en un moment donat té un problema i té al telèfon el problema o la incidència que té per el seu treball i a l'altre costat el xiquet estirant-li de la mà, no?
Sí, bueno, també tinc que dir que ahir el meu home col·labora moltíssim. Uh-huh. Ell també és autònom, treballa per a Deite, la seva empresa, però sí que és veritat que ell m'ajuda moltíssim, més que res per l'horari, perquè el nostre horari no és un horari normal d'oficina, que obrim a les 10 i tanquem a les 7. No, la meva feina es comença a partir de les 10 de la vespre, fer reunions, en lo que... Sí, bueno, ell s'encarrega d'anar a comprar. Uh-huh. I després jo sóc la que cuina en casa.
L'administració pública... ens dona recolzament als empresaris, a les empresàries?
A mi no.
Vostè se sent no se sent recolzada, és dir, no, perquè clar, està la dona que és treballadora i esta persona té una quantitat de drets i la empresària autònoma, que jo no sé si pot disfrutar d'aixos mateixos drets.
A veure, en el que respecta a temes de maternitat, estem equiparats igual al règim general, uh-huh. Ahí sí, però respecte a que siguem més dones treballant en l'empresa i de més, no, jo pague la mateixa seguretat social que si fora un treballador, un home o una dona, i no n'hi ha distinció. I no mai he tingut.
I això que diuen que els salaris se tenen que equiparar entre home i dona, vostè ha fet diferència en salaris d'home i dona?
No. No.
O sigui, per a vostès tenen que guanyar lo mateix i evidentment lo que mira és per persona, no perquè siga home i dona, no?
No, no, no se mira sí, el sexe, se mira el treball que uh-huh. desenvolupa cada un.
I quan... hi ha un problema en una comunitat i té que anar a veure el foc del problema perquè vostè va en el president o presidenta de la comunitat, no?
Sí, quan està disponible, perquè normalment pensem que el president o presidenta de la comunitat està treballant. Uh-huh. Entonces, normalment recau sobre nosaltres una responsabilitat, perquè, clar, si tenim un embòs en una finca i n'hi ha que picar en un local comercial, tenim que fer certes obres.
Per quants puestos ha col·locat vostè? A quants racons ha tingut que accedir vostè?
Uf! A molts, a molts. Des de un transformador de llum que mos entrava aigua i no sabíem per a on i vam tindre que picar una paret per veure per a mos ixia l'aigua... és típics embossos que tenim, que és un problemón el tema de les toalletes.
I quan el per exemple, imagines, pues, el fontanero, no? La veu arribar i tenen que anar a localitzar l'emboss i veu que és dona, vostè s'ha sentit alguna vegada qüestionar per ser dona?
Ui per ui no. Ui per ui no. A més, inclús ells preferixen que també vaig a jo perquè...
Però
clar.
Partint de la base de que vostè treballa un munt de temps en els mateixos, no?
Sí, sí, el que passa que tens molta idea, l'experiència està ahí.
Però fa uns anys darrere?
Al principi, quan vam començar, el que fora una dona era com que... Uf, i està...
I què els tenia que dir? No se preocupe, si jo arribo igual que vostè, no, o què?
No, jo he sigut una persona que no m'ha importat mai a dependre. O sigui, jo si algo no ho entenc...
No, però en este cas era quan la veien i detectaven que era una dona i que tenien que entrar a un puesto en dificultat per a veure el foco del problema... vostè tenia que convèncer-los de que vostè no tenia cap problema per entrar o...
Ah, no, 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 que va, jo darrere. Jo, si l'obrer se fica per un forat i tal, doncs jo a veure el forat i a veure com és i clar, per a intentar entre tots solventar el problema. Uh-huh. Si l'ideal és solventar.
Vostè en reunions de qualsevol tipus del seu treball, s'ha sentit alguna vegada menospreciada per ser dona?
Fa 22 anys, sí. Fa 22 anys, entonces també era més jove. La gent, quan veia que anaves a una reunió i que eres dona, pareixia que...
Sobretot, que no anaves a solventar-lo, és el problema no, igual, no?
No, i he tingut més la diferència en els homes, més que en les dones. Els homes han segut que a lo millor, al veure una dona, han tingut un poc més de... Saps el que vull explicar-te?
Sí, sí, i s'ha tingut vostè que... vindre un poc amunt i dir, mire, no se preocupe, que jo tinc la capacitat de poder solventar això.
Sí, dilo i bueno, l'experiència també ha fet que jo puga resoldre tot això, tots els problemes que puguen hi haver en una comunitat.
Però sí que ha tingut la sensació de que se li estava qüestionat el fet de ser dona, no?
Sí, però ja t'he dit, jo crec que això va ser al principi, quan vam obrir l'empresa. Després, jo crec que ja no he tingut aquest problema, per lo menos jo la sensació no l'he tinguda.
I la parella comporta el fet de tindre una dona que sigui empresària?
Pues a vegades és complicat, perquè sense voler acabem parlant de faena també en casa i no, no és agradable, perquè pareix que vulguis desconnectar un poc del treball. Uh-huh. Però bé, ella me va conèixer a mi desenvolupant este treball i ho ha acceptat bé i ahí estem.
Vostè entén que diries que en dones que diguis que poder-se quedar en casa i no tindre una vida professional?
Sí, si és feliç així, no?
Si tinguera que donar un consell a una persona volguda que fora dona i li preguntara si... Esta qüestió, és dir, li preguntaré, mira, Eugenia, jo tinc dues opcions, o quedar-me en casa i ser ama de casa i criar els meus fills, o anar-me'n a treballar. Vostè quin consell li donaria?
Uf, és complicat. A mi sempre m'hauria agradat poder compaginar les dues coses. Tal vegada, pues, a lo millor treballar 4 o 5 hores
sí.
de matí i després per la vespre pues, estar en els fills, perquè clar, això va a un ritme...
És veritat que quan no se tenen fills la sensació de del niuet, de tindre el niuet protegit a una dona no li llama tant l'atenció sí, que quan se tenen?
Jo crec que sí, clar.
I quan vostè va tindre fills, vostè se va plantejar en algun moment el quedar-se en casa amb ells?
Sí. Jo vaig veure un moment quan va néixer el meu fill major que no sé si tindria...
Per lo tant, això és la causa de la baixa natalitat que n'hi ha en aquest moment?
Jo crec que sí. I a veure, no, avui en dia els xiquets també són moltes coses. Antes mos criàvem en el carrer. Uh-huh. Ara avui en dia és, pareix que cada vegada es tinguem que donar més, inclús a vegades sense demanar-lo.
I una vegada passa el moment en el que una és mare i veu un bebè que està indefens i tu tens que anar a treballar i tens que deixar en casa, una vegada passa, perquè jo pense que és un període, no sé, en el seu cas va ser un període o ho va pensar més voltes?
No, va ser un període, a veure, no tenim que oblidar-nos que també tens a les abueles que també te tiren una maneta quan tu treballes.
La que les tinga.
A veure, jo també he tingut en un moment donat de la meva vida tindre que pagar a una persona per a que s'encarregui d'anar a replegar els xiquets del
col·le. I és quan vostè se plantejava el fet de dir, jolín, me'n vaig a casa perquè és que això no me compensa.
Pues ahí no. Jo me vaig plantejar més quan van néixer, quan eren més bebès. Quan eren més xicotets.
El període ixe d'indefensió que parlaven, sí. A vostè quan li va durar? Quant de temps va estar pensant que no li valia la pena?
Pues a lo millor un anyet i mig, dos anys. Després ja entren al col·le en els tres anyets i apareix que tornes a la rutina del dia a dia en ells.
Perquè, clar, la persona que va a treballar només decidís per ella, evidentment, i va a treballar o no, la dona. Però la persona que és empresària, de més del seu sou, té que traure els de les persones que treballen per a ella.
Sí.
Això és una responsabilitat añadida, no?
Molt. Molt, perquè és molta faena. Si en Villarreal les comunitats tampoc és que siguin massa grans, són comunitats menudetes, tampoc pots cobrar uns honoraris molt elevats. Entonces, clar, això administrativament és moltíssima més faena.
Al final, de la trajectòria seva com a professional, haver sigut mare, li va valdre la pena continuar en l'empresa?
Jo sí. Jo estic molt contenta en el treball que tinc, me sent molt realitzada i la veritat és que no ho canviaria.
I vostè pensa que la relació amb els seus fills... haverà sigut millor o pitjor si s'haverà quedat o no?
Pues no sabria dir-te, perquè com el que tinc és el que sé, no sabria explicar-te si realment haguera sigut millor haver-me quedat en casa amb els xiquets o el que tinc avui per avui.
Perquè, clar, se qüestiona o se parla de que els xiquets avui en dia tenen falta d'atenció perquè al treballar els dos progenitors, que en realitat el pare i la mare antes, la mare se quedava, el pare anava a treballar. En aquest cas, els xiquets, com a que, no ho sé, si som les mares les que sentim aquesta sensació de no tindre'ls massa ben atesos, o realment no estan ben atesos? Vostè pensa que els xiquets estan ben atesos?
Jo crec que sí que estan ben atesos. El problema és que potser ho externalitzem. ¿vale? Si antes a lo mejor estaba la mare en casa, le ayudaba a lo mejor a hacer els deures, y a lo mejor ahora eso externalices, pues portan al chiquet a un repas para que le ayuden a lo mejor entre semana a poder hacer esas cosas que tú no tens la... no puedes fer-lo per el horari que puguis tindre.
Clar, però com que quan el xiquet d'alguna manera està o pensatiu o no parla molt, si eres una mare que estàs a casa i ho veus això tot el dia, pots interactuar més en el teu fill que si estàs treballant, no?
Sí, sí. Bueno, jo, nosaltres és que ens hem organitzat d'alguna manera, com per les nits, per exemple, jo acabé tan tard de treballar, jo, per exemple, el dinar per nosaltres és sagrat, o sigui, el dinar és 4, tele apagar i comentar com ha anat per lo menos el matí en el col·legi, o si han tingut algun problema. O sigui, nosaltres aprofitem el que és l'hora de dinar per a fer això, que a lo millor en una altra família se fa per la nit a l'hora de sopar.
Si vostè no haurà treballat, haurà tingut més fills?
Sí.
Ens hem quedat des de un poc parades, perquè en realitat és que l'instint maternal, les dones sí el tenim, però el gran problema de la baixa de natalitat, no sé, vostè quin creu que és?
Pues és un, jo crec que és un poc tot, que volem també més coses que antes a lo millor en els nostres pares no les teníem, anàvem de vacacions. Clar, a lo millor això, si no treballen els dos i si només treballa un, és més complicat accedir. Volem coses per a estar nosaltres més bé, no?
Hem perdut un poc l'ambient familiar per tindre més coses per a... perquè la vida mos siga més bonica, evidentment, o diguem, volem tenir un apartament i una casa, i això suposa que treballen els dos?
Sí, sí, perquè en un jornal a soles, si tens que fer front a una hipoteca, a xiquets extraescolars, que avui en dia tenim...
Si parlem d'un jornal, vostè seria de les que decidiria a casa hem de treballar un dels dos, val? I si el meu jornal és més bo, que se quede el meu home a casa.
Sí. Alguna vegada, de fet, ho han comentat i el meu home m'ha dit, jo si quieres me quedo en casa, yo no tengo problema. Però bueno, suposo que ha sigut així en un moment de comentari, però que sí, s'havia plantejat, perquè ja te dic, jo gràcies a l'home que tinc, també tinc la faena que tinc. Si no estiguera ella al meu costat, jo tampoc podria fer tot el que faig en el meu treball.
Quan el seu fill estan preguntant-li... o estan contant-li alguna cosa, vostè, sincera, vull que siga sincera, està escoltant-los o fa com que els escolta i té una altra cosa dins del cap?
No, jo els escolté.
Pues enhorabona. Enhorabona, perquè jo sé de moltes mares que sí que ells estan contant-los alguna cosa i elles estan pensant en aquest moment, com que després les interroguen i diuen, què t'he dit, mamà? No? Vostè no es dices.
No, jo intento que el poquet de temps que tenim, que per lo menos siga de qualitat. O sigui, de dir, ja que estem així, i centrats en el que m'estàs preguntant i en el que m'estàs dient.
Vostè és partidària del Dia de la Dona, que n'hi hagi Dia de la Dona?
Sí, bueno, no sé, n'hi ha el Dia de l'Home. No ho sé, jo és que en això soc molt...
No li fa falta tindre Dia de la Dona per sentir-se reconeguda?
No.
Això era el que volia dir-me?
Sí, sí, a veure, que està bé que n'hi hagi el Dia de la Dona, però bueno, entenc que també és el que decidim cada un de nosaltres, siguem dones o siguem homes, dona igual, és la nostra decisió i és el camí que nosaltres hem pres.
Pues, Eugenia Climent, moltes gràcies per haver estat així nosaltres, contar-nos la seva experiència com a mare, com a empresària i com a dona, sobretot, i fins quan vostè vulgui, contem-nos més coses.
Molt bé, moltes gràcies.
Quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real. Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964 32 20 41.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a apropar-nos a una de les iniciatives del cap de setmana que, com cal inscripció, tot i que van a prou bon ritme, anem a parlar-ho ja. Anem a donar més detalls, o ens donaran més detalls els convidats en respecte a la 12a volta al terme que enguany porta per títol Horta i Seca. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa, tenim a dos dels integrants del Centre Excursionista de Villarreal. Joan Batalla, molt bon dia.
Bon dia.
I també Xavi Llop, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, Joan, explica'ns una miqueta, perquè també avui està així Xavi, no? Que crec que és una miqueta el precursor de tot.
Sí, bé, aquest any és la 12a volta al terme i, clar, pensant en el centre excursionista, és una activitat que se va pensar conjuntament en el centre excursionista i la Fundació Caixa Rural, ja portem 12 anys, i en un intent d'ensenyar un poc els llocs interessants que n'hi ha en el terme de Villarreal. Aquest any vam estar mirant a veure quines possibilitats n'hi havia i me vaig ficar en contacte amb Xavi Llop, que el qui no conega, Xavi Llop Goterris és geògraf, professor d'història del Broc Llop. Al mateix temps, el qui conega algo de senderisme i de muntanya el coneix perquè és pràcticament un referent en el poble i en la província del senderisme. Uh-huh. I coneix molt bé el terme i les sendes i parlant en ell, pues ell d'alguna forma va dissenyar la ruta que anem a fer este any i és l'autor de la ruta i també com a geògraf i historiador també de tot el text que es donarà explicatiu en el tríptic que donarem el diumenge.
Uh-huh. Així que xerrem una miqueta per al·lusions, no? Després de la presentació de Joan, per què vas decidir aquesta temàtica? Per què consideres que és important també que la gent de Villarreal o si ve algú de fora doncs puga conèixer el que té l'Horta i el Seca villarrealenc?
Bueno, a Villarreal s'hi poden fer moltes rutes molt interessants, però bueno, esta temàtica és un poc per donar a conèixer les dues parts molt diferenciades que n'hi havia dins del terme, el que és l'horta antiga, la tradicional, que se rega del Millars, i l'antic secà o horta nova, que és la que se rega pues, de les senyes que van a començar a fer-se a principis ja del segle XX, i per tant és un paisatge, tot i que parega que tots són tarongers, és un poc diferent, canvien les coses.
Hi ha matisos, no?, diferents.
Sí, per un costat trobem els antics sistemes de recs, que ara, en principi, tots ja s'han passat a goteig, però vull dir que trobem la séquia, la sequiola, les files en la part de l'horta, i el que són les sènies, les antigues sènies i reguers en la part del secà. Uh-huh. I que se pot considerar que tant una com l'altra cosa formarien part ja d'un patrimoni arqueològic.
S'ha perdut? Es conserva mitjanament bé?
Es conserva mitjanament bé, encara que s'està perdent molt ràpidament perquè, clar, perquè no s'està utilitzant, sobretot la part...
No? Uh-huh.
Sí, La part de l'antic secà, tot el que eren les sènies, que encara se gasten, però el que eren els antics reguers, com s'ha substituït per rec, per degoteig, pues, molts s'estan perdent, perquè claro, la falta d'ús pues, fa que no se tinga manteniment, no fan falta, no calen. Entonces, pues, una manera de conèixer-ho abans de que se perga més o... Bueno,
com... O desaparega, no? Definitivament.
Esperem que no.
Esperem que no s'arribi a aquest extrem. 16 quilòmetres de recorregut, aproximadament, no?
Aproximadament, igual, un poc més, però bueno, esperem que no se faci massa llarg.
Més o menys, per on anirà, per on transcorrerà?
Pues anirem a la partida de Pinella i la partida de Carinyena, és a dir, dos de les partides del terme, una de Seca, que és Pinella, i una altra de Carinyena, pujarem fins a la ratlla de Betxí, baixar més o menys pel riu Sec. També la idea és un poc conèixer alguns punts, o veure o visitar uns punts així més, no sé, interessants, rellevants, i que n'hi ha gent que no coneix, per exemple el salt del riu Sec, que està ja a prop de la ratlla de Betxí. Que...
Aquesta és la imatge del cartell?
Sí, però quan porta aigua. Quan... El riu Sec, com fa honor al seu nom, no? Normalment està sec.
Està sec.
Però quan porta aigua és un lloc interessant i bonic. Sí. El pont dels Arquets, que també és un antic aqueducte sobre el barranc de Ràtils. I després algunes de les sènies que encara se conserven, just passarem per la travessa de Sella, on hi ha tres sènies de principis del segle XX que estan pràcticament juntes una al costat de l'altra, i on queda pues, un patrimoni arqueològic del que diem hidràulic prou interessant.
Exigència... Hombre, Joan, que si vols afegir...
No, que per l'indret aquest que comenta Xavi, ahir se poden veure encara els respiraderos, és com si foren fumerals, perquè n'hi havia que bombejar l'aigua a les parts altes, i entonces n'hi havia que d'alguna forma llevar la pressió de l'aigua, i per això encara se veuen allí com si foren fumerals, i són això, són respiraderos pa baixar la pressió de l'aigua conforme puja.
Així que tota aquesta informació, no sabem si tota o part estarà, no? En la informació que se'ls dona als participants. Traçat molt exigent, assequible per a algú encara que no faci caminates habitualment?
Bé, s'ha buscat...
Desnivell no n'hi ha molt.
No, pràcticament és pla.
Així tampoc tenim molta
però, cosa. Però s'ha buscat, o hem intentat buscar que no n'hi hagi molt d'asfalt. I pues, anem per carreteretes, per camins d'horts, i és fàcil, és transitable fàcilment. El que passa és que, per exemple, si un pensava anar en un carrer de xiquet, pues no és convenient per això, perquè no anem massa, anem per asfalt, però s'ha intentat evitar. Després també hi ha dos trossos, una part que se va per dins del riu Sec, una altra per el barranc de Ràtils, però bé, és fàcilment transitable, no hi ha ningú perill, no hi ha res que tinga dificultat per a no poder-se fer. Jo crec que està capacitat i apta per a tot el públic. I per a xiquets jo crec que també és un poquet llarga, però bueno, per a xiquets jo crec que és convenient, perquè ells aniran veient totes aquestes parts que normalment ni coneixen ni se donen a l'escola, que antes en l'escola sí que se donaven alguna cosa d'estes, però ara no se dona. Entonces, bueno, jo crec que és una curiositat i algo que a ells es pot interessar. I per a la gent en general, pues, que molts no coneixen on està el salt, pues és una oportunitat per localitzar on està el salt, i ens dies que n'hi hagi pluja, anar i veure, perquè és un espectacle, veure aquesta casca que n'hi ha, que pareix i dius això, d'on és?
Pues sí, està
en el terme de Vila-real.
Així que és important, més o menys 16 quilòmetres, comenceu a les 8 del matí, hora de finalització.
Sí, no, l'hora d'eixida és a les 8 del matí, però, com sempre hi és costum, la gent que vinga un poc abans, perquè
segon
el típic rolleig i la mistela per començar en força. Després, a mitjan matí, pararem per esmorzar, també el que és costum, donar pa i unes llonganisses, i pensem que podem acabar al voltant de la 1:30 a les 2, perquè són 16 quilòmetres. De totes formes, també passem per llocs on és fàcil recortar, vull dir, el terme la majoria molt coneixem, i és quan passes pel camí Artana,
si vols tornar, no?
D'agarres
i tornes,
talles, i pel camí te porta directe al poble. No tens, si algú li se fa tard, pues sempre té esta opció.
Però bueno, que a casa a l'hora de la paella, que si la de paella diumenge,
sí, lo que no crec que puga fer-la,
però sí, a taula parà, sí. No? Si va a taula parà, sí que pot arribar. Sí que és interessant també, Xavi, no sabem si als alumnes, no, i al centre, pues els has dit, escolteu, vingueu. A veure si tu també has fet pressió, no?, perquè els més joves que potser també són desconeixedors o són desconeixedors, doncs puguen participar.
Pues no us ho ha dit, entre altres coses, perquè és que tinguin un guany, estan més centrats en estudiar, ara ja estan d'exàmens i
toca.
Crec que tinguin massa temps.
No estan països menesters, no?
Però sí que seria molt interessant perquè són coses que no se solen conèixer i, bueno, és una manera de conèixer allò que tenen més propet, que és bueno, el terme de Vila-real i allò que està més prop de casa, sí.
I sí que sí, bueno, quan se puga, tu li ho llences i quan acaben exàmens o això, pues que ja puguem fer la ruta. Una activitat aquesta que ja, Joan, s'enmarca dins de la festa del cooperativisme, que encara falten cosetes per perfilar, però que ja va la cosa.
Sí, és la primera activitat, com si diguem, dins de la festa del cooperativisme, que se farà durant el mes de març i abril. Uh-huh. Hi haurà conferències, n'hi haurà cine en valencià. La festa dels xiquets és el 10 d'abril, se busca el divendres de la setmana de Sant Vicent, que els xiquets no tenen escola. Uh-huh. I serà el 10 d'abril, com dic. També n'hi ha viatges culturals, encara no està en concret, és a dir, concretar és totes les activitats, les fetges i els dies, el que aconselle la gent que estigui interessada. Bueno, se farà públic, evidentment, però sempre que estiguem pendents un poc, aquell que estigui interessat, en la pàgina web de la Fundació. Uh-huh. i que vagin consultant, no? Però sí, és el primer acte de la Festa del Cooperativisme. Si em permets també dir a la gent que si pensen vindre el diumenge no és necessari inscriure-se en ningun lloc. Ara bé, no és obligatori, però sí que és convenient, o per lo menos ens facilitaria als organitzadors la faena si s'inscrigueren en la pàgina web que té la Fundació Caixa Rural. Uh-huh. És www.fundacionCaixaRural.org. Uh-huh. I a banda, pues, a nosaltres ens facilitaria per tindre un control de la gent, ja que tenim que comprar el menjar, i al mateix temps també se'ls donarà un obsequi a aquells que s'hagin inscrit. No costa res i a nosaltres ens dona molta informació i us ho agrairíem si ho farien. Uh-huh.
Crec que hi ha uns 230.
Sí, actualment hi ha uns 230 ja inscrits, però convida la gent que sí. Si no s'ha inscrit no passa res, que vinga
que
i camine, no passa res, no passa res. Però per nosaltres sí que ens ajudaria per l'hora d'organitzar-nos.
I recomanacions per a la gent que participe, que els que ja van de caminates o fan sendes de normal, això ja ho sabran, però algú que no siga molt d'aquest món, recomanacions per a aquest dia?
Bé, pues lo de sempre, un bon calcer, un calcer còmode, no necessites
que
res
siga
de
molt
muntanya,
tècnic, no?
No? Perquè no
anem, no és.
Però bueno, un calcer que siga còmode, un barret, crema protector solar, i bé, aigua i menjar no cal perquè se'ls dona, és a dir, tant a l'eixida com en després a l'hora d'esmorzar, pues tindran aigua i tindran alguna cosa de menjar, però sí, això és un mínim de protecció. I bueno, agrair sobretot també a l'Ajuntament i a Protecció Civil i a la Creu Roja que ens acompanya. Per tant, si algú se fa un entortelló o alguna cosa d'estes, que sàpiga que té servici per a poder-lo ajudar i poder atendre. No necessita molt més consells, vull dir, ganes de caminar i ganes de passar-se un dia, un matí bé, un matí divertit,
una miqueta de sort per al vent, no?
I conèixer i descobrir coses que potser no les ha vist.
Heu repetit alguna vegada recorregut en la volta de Caixa Rural? Bé, recorde.
Sí,
òbviament per algun tram pot ser...
No se poden fer en una edició com la volta que fa la Caixa Rural, més que res perquè no és viable passar a 300 o 400 persones o 200 per aquests llocs. Però sí, queden molts racons interessants, bonics per a poder visitar, per a poder descobrir, i bueno, pues, la gent que isca a caminar pel terme, que també és molt bonico. I més ara que ja està tot verd de les plogudes que han hagut, d'ací poquet els tarongers estaran en flor i també és molt agradable caminar, sentir l'olor de la flor del taronger i que el disfruten el seu...
Pràcticament parlant, així que Joan, Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i parlem en breu de més iniciatives de la Festa del Cooperativisme.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Las olas me